aconseguís l'objectiu de mínims, que ara és entrar a la Champions, serien dues pífies, dues bales gastades en una temporada, la de Xavi i aquesta segona, i per tant crec que li dona un cert marge a la porta per trobar un entrenador de cara a la propera temporada i fer-ho amb temps. I a més queda bé davant de l'opinió pública.
Però vols dir que ja no el buscava?
Jo crec que no el tenen.
No, que no el tenen segur. Però de buscar-lo no el busca?
Que tenien dubtes sobre Xavi, també. Però que ara mateix, si s'han de posar a buscar algú i en Márquez no hi creuen, i no,
no,
tenen,
mames.
No tenen una alternativa. No, no, em sap greu, Rafita, però em sembla que no, pues no té una altra vez.
Era tu informació, la mia és que, pues bueno, que caliente la banda.
No, no, sí. Pots escalfar-la, que em sembla que et cremaràs.
Calienta un burrito.
Sí, sí.
Esto sí que lo
jo, un poquí.
Jo, primer deixa'm dir que no he pogut evitar recordar-me amb l'actuació de Rafa Márquez de la guitarra de Manuel, saps? De Fawlty Towers, el cambrer. El Manuel.
Home,
que,
mític.
Que amb la versió original anglesa de la BBC, que protestava per John Cleese, és de Barcelona.
Sí, senyor.
És de Barcelona.
Sí, sí que és veritat.
Però
sí.
Quan el van doblar aquí, al Canal 33, el van transformar en mexicà. I, per tant, no he pogut evitar recordar de Manuel.
Bueno, i pues dos empezamos cantando así.
Clar, sí. Clar, Manuel.
Doblando videitos.
I després estic totalment d'acord amb el Roger. Jo crec que el que més beneficiat és el president del Barcelona per una raó molt bastant entenedora. Jo penso que el destí de Xavi a final de temporada estava bastant clar, després de la final, del resultat de la final de la Supercopa, l'eliminació a Copa del Rei. Ara mateix és improbable que el Barcelona guanyi algun títol aquesta temporada. És improbable que revalidi el títol de Lliga i la Champions.
I el Gamper.
És veritat que són esforços curts que permeten pensar que en 6 dies bons pots guanyar la Champions, però jo crec que és d'il·lusos pensar que aquest Barcelona pot guanyar la Champions. Podria ser, però aleshores, arribat a aquest punt, a mi em consta que Laporta no vol carregar-se Xavi. Laporta és una aposta que al final va fer ell. Ja, és veritat que no perquè fos la seva primera opció, sinó potser empès per la pressió popular o pel que fos, ell va acabar apostant per Laporta per Xavi, i ell ha volgut mantenir a Xavi fins al final, i en canvi tot el seu entorn, tot, i quan dic tot, és tot, sense esquerdes pràcticament, potser l'excepció de Rafa Juste, que estaria una mica més en la línia del president, però tota la resta d'entorn estava per la línia d'un canvi de rumb, i Laporta ho ha volgut evitar. De manera, què fa Xavi? Xavi sorprèn totalment a la comissió esportiva, els enganxa per sorpresa, però d'aquesta manera li treu un pes de sobre a Laporta. Que
ha de prendre aquesta decisió.
No haurà de prendre aquesta decisió.
És així, Roger? Ara vaig amb el Lluís, però entra per sorpresa en aquesta reunió de president Laporta, Juste, Massip i companyia, toca a la porta Xavi i entra i diu, puc passar i explica això?
La informació que tinc, i la vam explicar també al Tu Diràs, és que s'acaba el partit, no?, i aquesta reunió de la comissió esportiva on s'asseuen doncs, per decidir què han de fer, perquè la situació és crítica després de la derrota, i que Xavi també està amb el seu equip i ell veu que la situació, doncs, vaja, la derrota precipita una mica una decisió que ell pren abans de Nadal, que l'acaba de madurar després de perdre la Supercopa, i un cop acabat el partit contra el Villarreal ho parla amb la gent del seu equip, amb uns quants, i els diu, sí, jo crec que ho hem d'anunciar ja o a la prèvia del partit contra Osasuna. En un d'aquests dos moments anunciem que a final de temporada marxem. Llavors ell truca a Alejandro Echevarría i li pregunta si el president baixarà com acostuma a fer al vestidor, i li responen que sí, que tenien pensat fer-ho i que baixaran en un moment.
Aquest Echevarría és de la Junta?
No.
I què hi fa?
Doncs decidir i prendre.
Sí. Alejandro Echevarría, per posar en context,
té molta confiança amb molts jugadors i amb Xavi, era un dels grans valedors de Xavi, i està, vaja.
És soci del Barça?
És soci.
Bueno, sí, perquè va ser directiu.
Exacte.
Tant,
el 2003.
Bueno, sí, soci del Barça.
Sí, 2003 potser ja s'ha donat de baixa.
Va ser directiu, però va acabar marxant perquè van descobrir que era membre de la Fundació Francisco Franco i va haver aquell escàndol.
Perdoni! Quan hem arribat? Però què és això? Però això és el fi del món!
Veia venir.
Quan hem arribat?
Un falangista! Està decidint si es queda el Xavi, no?
Això és la fi de Catalunya! S'ha acabat! Ja podem tanquem la paradeta.
A veure si es calmen una miqueta. Que és
quasi
que,
trenca és la que... tele.
Estic parlant d'una cosa que és Vox Populi de fa 20 anys, va ser...
És Vox, lo ha dicho.
És Vox.
De tota manera, Alejandro era, és partidari de la continuïtat de Xavi.
Sí, sí, sí.
És el seu gran velador, o sigui... Uh-huh.
Res, no, no, llavors...
La veritat és un aliat d'ell.
Que tenen aquesta conversa, ells, el que li transmeten a Xavi és que voldrien que continués, i Xavi el que diu és que no, que ell té pres la decisió de que se'n va, no ho prenguis la decisió en calent, no prenguis... No, no, ja ho tinc decidit, no és d'ara, ho vinc madurant des de fa temps, i els comunica això, que plegarà el 30 de juny. No, no,
jo crec que així li treu estrès a la porta claríssimament, perquè li treu de sobre el mal tràngol d'haver de prendre una decisió que la porta, insisteixo, no vol prendre.
És que jo crec que tampoc ha estat un president que ha volgut tenir entrenadors de mandat, sí. Pràcticament. Va aguantar 5 anys a Rijkaard amb 2 anys sabàtics, els 2 últims i el primer, és a dir, té 2 anys en què guanya títols, i després ve Guardiola i també l'acaba. I ell tenia aquesta voluntat, quan arriba està Koeman i no té clar què fer perquè no tenia entrenador i l'intenta aguantar i no ho fa, ve Xavi, i jo crec que també el fet d'ara tornar a canviar, tenir 3 entrenadors pràcticament en 3 anys, no és una idea que li agradés al president.
Joan, un dels problemes, per això un dels problemes, i només és una acotació, és que no té clar res des del començament.
Jo crec que és un dels problemes.
Clar, és a dir, que no, tu quan et presentes a unes eleccions i guanyes a les eleccions sense plantejar res, amb una pancarta al tocar del Bernabéu, que és l'únic que... No, no, aquestes eleccions es guanyen per la pancarta...
Però, Toni, això ho ha dit la part,
Pues aleshores, tu ets president i no tens cap planificació ni tens cap projecte i aleshores improvises, que és el que és on estem.
En campanya Víctor Font li deia quin és el teu projecte. Sí, la resposta a la porta era el projecte soc jo.
No, el projecte era...
El projecte soc jo.
El projecte al final, si mires de reull, no.
L'experiència, ho tornarem a fer.
No, el projecte ha estat el anar copiant el projecte de Víctor Font. Sí, perquè sí. Jordi Cruyff també havia parlat amb Víctor Font. Xavi estava en l'organigrama de Víctor Font. És a dir, al final hem anat fent el que feia Víctor Font. Sí. Ja et diré més, la diferència era... que amb la porta, amb un asado es quedava Messi, i amb un asado Messi va marxar. Però vull dir que anem improvisant sobre la marxa. Aquesta és una mica...
La porta ho va centrar tot en la seva figura, exacte. En la que confieu en mi, que serem capaços, sabem com s'ha de fer.
I fins ara, doncs endavant, ara, planificació, estem on estem. Si tu no planifiques res i vas sobre la marxa, doncs passa això, que tens un alemany, després arriba Jordi Cruyff alemany diu que marxa, després torna, després un cop torna ja el Deco ja el tens mig fitxat, aleshores ja no saps què fem amb el Deco, i així ens anem passant. Vull dir que, bueno, aquesta és una manera de fer. També no vol dir que hagués guanyat Víctor Font amb tota la planificació.
Totalment.
Potser estaríem a les mateixes.
Té virtuts, evidentment, la manera de jugar a la porta en té també. I també té defectes sobre mi Víctor Font. Ara, que l'un, en el cas de Víctor Font, tenia molt més estructurat què és el que hauria fet en cas de guanyar. Això hauríem d'haver vist si hauria funcionat tot el que tenia vist o no.
Aquí és on vull anar.
Aquesta és una altra, però que tenia una idea molt més concreta que no pas la porta. Ho dic perquè jo també vaig seguir tota la campanya de a la porta i tot era una mica... I
no sé si ho trobarem.
Sí,
ho anirem. Una mica, mira, diré que una mica com la independència de Catalunya.
No!
Sí, és molt diferent. És molt diferent.
La jugada més.
Exacte, pregunta que li vaig fer en aquell moment un important polític del país.
Qui era?
Uns dies abans de l'1 d'octubre. Jo li vaig dir, aquí, els passadís, i vaig dir, bueno, i després de l'1 d'octubre, què fotrem?
Bueno,
lo important ara és votar. No em preguntis què vindrà després de l'1 d'octubre. No, perquè no t'ho puc explicar, no li diré.
No dius el nom, no dius res,
no t'ho puc explicar. I jo vaig pensar, si no em pots explicar i només t'interessa que votem l'1 d'octubre, ens fotrem una hòstia, que és el que va passar, que riurem.
I que no, fons, el Roger...
I per tant, veig que el menú és una mica la mateixa.
Doncs,
improvisant sobre la marxa.
Tu, Roger, que habitualment segueix a Joan Laporta, el 2015 va passar exactament el mateix. Joan Laporta decideix presentar-se, però que van fer aquella broma de que tenia un tríptic a la mà, us en recordeu?
Però diferent.
Però aquell 2015, no, em refereixo amb la poca previsió, amb la poca planificació, perquè...
Però quin equip tenia que en aquelles eleccions en Laporta?
No,
poca broma, eh?
Tampoc.
No, el 2015 no. El 2015 s'avancen les eleccions...
Exacte.
2003. Llavors hi ha la moció de censura el 2008, que la guai...
Perdoneu.
La perd, però no suficient com perquè hagi de marxar el 2008, que és quan arrenca l'època Guardiola. El 2015 es convoquen eleccions anticipades perquè era el 16, Bartomeu les guanya amb el triplet que s'acabava d'aconseguir, però Joan Laporta venia com amb poca preparació, amb un tríptic, es deia,
Cruyff,
i poca cosa més.
Catalunya, Masia, bueno, UNICEF.
Crec que no en tenia... Jo, en aquelles eleccions, crec que Joan Laporta no tenia masses ganes, tampoc, de presentar... Perquè no, jo crec que s'hi va presentar per...
A veure, sí. Bé, vaig amb el Lluís, perquè tinc la sensació, potser m'equivoco, que
quan... Vidal. Vidal.
A Vidal, correcte,
Vidal. Vidal com a Massip, secretari tècnic.
Sergi Barjuan, etc.
En aquest 2015.
Sí, sí.
Després, perdoneu, perquè la memòria a vegades és selectiva. Després,
diràs,
no, no, després, perquè ja he anat a confirmar el que la memòria m'estava apuntant. Tots esteu a favor de que el Xavi continuï fins al final de temporada.
Jo he dit això. Jo he dit que beneficia la Porta.
Ja sé què diré.
Jo no veig... No,
però heu parlat... No, però, perdona, però aquí en el programa, sobretot, per exemple, tu sí que, i el Lluís també, que estava a favor de que el Xavi continués.
No, jo sóc a favor de la continuïtat.
Vale, més enllà. Vale, perfecte. No, vale. Després us faré un apunt, perquè parlaves de la Champions, i et faré un apunt de...
Brutal, el que diràs em farà il·lusió. Bueno,
perquè a vegades els canvis són prodigiosos.
Exacte. Endavant. I vaig amb el Lluís perquè tinc la sensació...
Parlar del Di Matteo que és el Chelsea. Ximple, el Di Matteo que és.
Doncs quan el Roger ha dit la Porta, m'ha semblat, Lluís, que et sorprenia que digués la Porta. Tu estàs d'acord que beneficia més a la Porta que qualsevol altra persona com a Xavi, com els jugadors, etc?
No, m'ha sorprès després d'escoltar-lo. Doncs, bueno, he agafat cosetes, no? Primer m'agradaria dir que, clar, que esteu parlant de la Porta Font, ja sabeu que la tercera via, parlant esportivament, era la bona. No en parla ningú.
Ah, tu anaves amb Toni Freixa, Lluís.
No,
Lluís,
Lluís Carreras.
Parlant
era l'ideòleg.
De la parcel·la esportiva, sempre estic dient.
Sí, senyor. Vale,
dit això, un dia en parlarem. Dit això, jo crec que no beneficia ningú. Ens al contrari. Perjudica. O sigui, perjudica el club per la imatge que estem donant. Perjudica Xavi perquè es veu superat per l'entorn. Us en recordeu del famoso entorno de Jofre?
Sí,
home,
en parlarem, sí.
Exacte. I perjudica la junta directiva i esportiva perquè cedeix una petició de l'entrenador que diu que a partir del 30 de juny no vol estar. Però que creu que s'ha de donar un clic, però ja el fareu el clic. Ara seguim que ja el fareu el clic. No sé què fa aquests 4 mesos aquí. I després els jugadors. Els jugadors perquè els deixa assenyalats i retratats, que està molt bé, Mister te queremos, no te vayas, ens ha agradat molt, sí, però el movimiento se demuestra andando, no per les xarxes, sinó andando. I quan diu andando, diu esperonant i espavilant, no? Per tant, jo crec que ens perjudica a tots. És que ens perjudica a tots, és que és una situació que és cert que Xavi és un mite, i per mi és el millor jugador que ha aplicat el nostre estimat model de joc, que veurem ara a veure qui, ja no qui el conserva, sinó qui podrà fer alguna cosa, perquè estic sentint i veient alguns noms que dius, mare meva, però ens perjudica en tot. I a la pregunta aquesta, bueno, que ha deixat anar el Toni, que si jo sí era partidari de la continuïtat de Xavi, sempre i quan a Xavi se l'ajudés, i no deia del cos tècnic, sinó deia des del club, però ara que ha pres la decisió, de veritat que no entenc aquesta continuïtat, perquè, o sigui, ara què explicaran els jugadors? O sigui, ara què tindrem? Quina lliçó prendrem de cada partit per anar creixent com a equip, si potser l'any que ve vindrà un entrenador que no vol saber res a parlar de l'ANN, de l'1-4-3-3, del repetir passe, del tercer home? És que no entenc. No li trobo sentit d'aquesta continuïtat.
Joan, jo estic bastant d'acord amb el Lluís. És a dir, jo em referia a que en la Porta, a la decisió de Xavi, li treu la lleuja, en el sentit de que ells tenien molt clar, i tots intuïm que tenien molt clar que
fins al 30 de juny,
que després més enllà no va seguir. Per tant, això en la Porta li treu, li dona una certa, jo què sé, llibertat per maniobrar més tranquil·litat, buscar un nou entrenador. Ara bé, jo li volia preguntar al Lluís i ha respost, és a dir, que jo tinc molts dubtes de que sigui beneficiós per l'equip la decisió de Xavi. Jo no sé si jo no he estat en un vestidor professional, és a dir, no sé si realment el fet que Xavi es tregui de sobre aquesta pressió faci com cobri l'espita del vapor de la caldera i allò quedi més distensionat. No sé si això pot ser bo o no.
No, però...
I com que tinc dubtes, ja em queda clar que el Lluís pensa que no té per què ni beneficiar.
Jo crec que no beneficiarà. A més, en un vestidor hi ha perfils diferents de jugadors, no? I, per exemple, en el nostre ens trobem que hi ha els de la Pedrera, que hi ha els nacionals que ha pogut fitxar Xavi o els que ja s'ha trobat, i després hi ha els estrangers, vale? Evidentment, els de la Pedrera, i aquests tan joves, poca cosa tècnica o tàctica els hi has d'ensenyar perquè venen molt ben ensenyats. Els que venen del juvenil, el Barça Atlètic el posarem entre parèntesis, vale? Els nacionals que ha fitxat Xavi, venen d'algun tipus de joc que ja coneixen. Ara, els estrangers, els extrems seran la seva bola. Ja no tenim Ristos, no tenim Koemans, no tenim Messis, ja no ho tenim. Van al seu rendiment, en lluir-se ell i ja està. Per tant, pot haver-hi aquí un triumvirat de decisions que faci que això sigui una bomba, perquè no entenc alliberar la decisió que alliberi els jugadors. No, l'alliberarà Xavi,
que
perquè
per cert,
ho necessita, jo tampoc, ho necessita.
Lluís. Sí, però Xavi també, sí. Lluís, jo tampoc veig que el beneficiï ni que l'alliberi, perquè el que aquesta decisió suposa és el final del seu somni. Ell, sí, el seu
total,
gran
total,
somni era
total.
Entrenador del Barcelona, triomfar i fer repetir com a entrenador el que havia fet com a jugador. Això ho ha fet una miqueta perquè ha guanyat una lliga, i això mai, això sempre li queda en el palmarès.
A partir del 30 de juny, perdona Joan, a partir del 30 de juny li podrem preguntar per què no hem jugat bé, no? Què s'ha trobat? Què ha vist? Què no ha pogut transmetre? Què no ha sigut acceptat per part dels jugadors? Què ell ha dit? No, ostres, és que tinc unes ganes que em moro, és veritat que em moro, perquè bueno, em cau un mite, diguéssim, no?
Jo crec com que jugador, no? Des de fora, no? Veient el discurs que articula Xavi, és que ell no podia més amb la crítica, perquè crec que també estava influint molt i que l'havia desgastat molt. Llavors jo crec que sí, puc entendre que l'alliberen en el sentit de dir, ja teniu el meu cap, que és el que volíeu, aquí el teniu. I si al final guanyés la Champions, cosa que jo crec, després del que hem vist fins ara, molt improbable,
pues sí, però
doncs estaries en un escenari que si t'ho demanen, pues no ho sé, ja veuríem què és el que passa. Comprant la seva realitat, ho entenc ara. Tampoc entenc, Lluís, si guanyaríem molt ara amb un canvi per posar en les condicions... És que insisteixo que també les condicions en les que té el Barça, eh? Sí. En les condicions en les que està el Barça, per posar què ara mateix?
Bueno, però,
que canviï de dalt a baix la dinàmica de l'equip d'aquí el 30 de juny. Creiem que el Barça té algo preparat, un entrenador per canviar la dinàmica de l'equip i fer-lo revifar d'una manera molt evident d'aquí al 30 de juny?
És que, Roger, precisament, quan
si no parlant... fan, és que si no ho fan, jo crec que també és perquè veient que el que tenen a disposició, i per això li compren el discurs a Xavi, perquè o no ho tenen clar o no veuen a ningú capaç de fer-ho.
És que, precisament...
Manuel, no es tornada.
No veu nada,
està molt passat, Marc.
Què dice, Rafa?
Bueno, no es tornada, però és que estan hablando de mi sin...
Deixa la Copa Barça.
Deixeu parlar el Lluís, sisplau.
No, deia que precisament un club com el nostre, que està considerat dels millors, per no dir el millor, ha d'estar preparat per aquest tipus de situacions.
Clar, sí,
és que, per exemple, ara mateix, no sé, diríem, quina posició crec que tenim coberta? No sé, dic la de centrals, podríem dir, va, la tenim coberta, doncs és el moment de començar a buscar centrals, no quan et fallin els centrals. Jo entenc que quan hi ha un entrenador i que tu creus en un entrenador que t'hagi pogut durar molt, el dia que en Xavi guanya la Lliga, aquell dia tu has de començar a buscar entrenadors, però no per res. Per estar preparat. És que hem d'estar preparat per tot que pugui passar. I compro el fet de que tu, com a president, que és el que decideix tot, vulguis tu tenir un entrenador al Barça B, perquè si algun dia falla, dir tu, cap a dalt. Tu, cap a dalt. Has de ser tu, cap a dalt. Ara, jo no sé si aquest és el correcte o no és el correcte, porta més o porta menys, però jo crec que això també s'ha d'estipular d'aquesta manera.
Ara, fixa't, perquè en Roger Saperes deia que la Champions estava pràcticament impossible. No pensa el mateix el president Laporta?
No. S'ha de posar tot el que tenim per intentar guanyar la Champions. I anem pas a pas, i jo crec que, doncs, amb compromís, amb més caràcter, sense perdre la concentració, podrem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat.
Déu-n'hi-do, algun dels objectius, que és o la Lliga...
No, jo crec que el discurs del president va 200 per hora des de fa temps, i el Barça va a 50 per hora. Va a velocitats diferents, i jo crec que no ajuda en res aquest missatge.
I aquí tornem a la teoria, Toni, de que el Chelsea, a meitat de temporada, destitueix a un entrenador de la temporada 11-12.
André Villas-Boas,
exacte.
Temporada 11-12, correcte.
Entra Di Matteo.
De manera interina, i guanya...
La Champions.
Guanya la Copa d'allà,
la FA Cup. Correcte.
I la Lliga de Campions. Un partit que va venir aquí al camp del Barça
2-2,
que el recordo perfectament,
sí,
i
sí,
que no, molts no donàvem un duro.
L'eliminatòria més desgraciada de la història.
Falla el penal Messi. Allà el Barça perd 1-0, gol de Drogba,
i amb una d'ocasió
que es mereixia guanyar, però 0-3. Arriba aquí, el Barça comença marcant, empata Ramírez abans que arribem al final, i a la segona part Messi falla un penal, que després va plorar.
Estava remuntat 2-0.
2-0.
Marca Ramírez
1-2.
1-2, llavors, és a dir, 2-1 pel Barça, i a l'inici de la segona part té un penal al Barça. Sí,
sí. I el falla Messi.
I l'últim gol de Torres, que empata el partit de 2.
És que recordo perquè estava al camp. O sigui,
i aquest
partit que el recordo perfectament.
Partit que fa que Guardiola plegui.
Doncs mira, el partit que fa que Guardiola...
Chelsea, després va anunciar ja que s'anava del Barça.
Doncs mira, aquell partit que Guardiola decideix, que no ho sabia, que plegui, és el partit que finalment acaba guanyant la Champions a Di Matteo. Per què dic això? Perquè, no, perquè, clar, es podia haver mantingut Andrea Villas-Boas tota la temporada i van prendre una decisió. I jo estic una mica, el que deia el Lluís Carreras amb això, o sigui, jo el que no puc entendre, ara parlant seriós, no surto del meu... O sigui, no puc entendre que amb una entitat com el Futbol Club Barcelona, sí, sí, quants tècnics hi han, quants entrenadors hi han, quants preparadors hi han, no hi ha ningú al club, ningú que estigui preparat per una situació que en un moment determinat a tu és que no et vola, no sé,
bueno, si no reixac tu, que sempre que hi ha hagut emergències,
no, la pregunta és aquesta, jo no m'entenc, o sigui, és que això que em digueu és que no hi ha ningú, hòstia, que amb un Barça no tinguem ningú. Amb la d'exjugadors que han passat, amb la de professionals que han passat, entrenadors que després han tingut èxit, o sigui, hòstia, clar, ningú
que sigui el Barça,
si un germà,
si tenim algú?
No,
ningú,
hòstia, no,
és molt greu.
Els que podien ser han estat depurats per algun
motiu. Pimienta, per algun motiu, Les
Palmes. És a dir, perquè...
pues és un altre error. Sí. Del Barça, o sigui, tu no pots al final depurar, venga, com que aquests no són els meus,
ja està.
Vale, molt bé. Aleshores, què vols dir? Perdona, vale, però aleshores què vols dir? Que dels que entren nous no n'hi ha cap capacitat?
Teòricament, i ara no conyes a part el
però és que és molt
preparat greu. Seria Rafa Márquez.
Pues que entri Rafa Márquez.
Entra del filial.
Estic formant, ja l'ho dic al principi.
El filial està per això.
I de fet hi van posar Belletti fa poc al costat.
Correcte.
En aquest és el moviment de dir per si un que es fugi, per si se'n va a Rafa, doncs per exemple, que es pugui quedar Belletti.
Bueno, que primer va venir, arribar Sergi Barjuan, que va durar una temporada...
Que encara hi és al club, per si algú vol.
No, bueno, clar, no fos
cas que
perdéssim... Bueno,
les acadèmies, de les
acadèmies.
Quan va venir Xavi va estar Sergi Barjuan.
Correcte.
I abans hi havia García Pimienta.
García Pimienta.
Que com diu el Foqui, el van depurar.
Ara està a Les Palmes fent una grandíssima temporada.
Jo aquests criteris de si ets dels meus o contra els meus, que em consta que funciona gens,
sobre aquest exemple de la Champions, Toni, també hi ha l'exemple del Madrid de Henkes, quan va guanyar la sèptima, que era un equip que...
Quan acabeu de parlar de...
Val, jo no.
Ens estem carregant l'estudi, eh?
Ha sigut jo, ha sigut jo. Que amb el peu no sé qui ha tocat, que ha caigut.
Aquell Madrid, si no guanyava...
És la filla de Xavi. No,
és
que
parleu
de Madrid...
És la desgràcia.
Moment, digues, digues. Que van canviar l'entrenador i van perdre.
No. Henkes dirigia un Madrid que si no guanyava la Champions... quedava fora d'Europa per primer cop en la seva història.
L'any 98.
I va acabar guanyant aquell equip que estava setè, vuitè a la Lliga, va acabar guanyant la Champions.
No, però havia quedat fora d'Europa anys abans.
Val, però quedava fora aquell any també.
Sí.
Era la Champions o res. Van aguantar Henkes i van guanyar la sèptima.
Van entrar i no va poder entrar al Saragossa.
Exacte.
S'havia classificat per la Champions.
Amb un fora de joc clamorós en aquella final.
I que sempre diuen que era fora de joc. No, havia un jugador de la Juventus que no sale en la pantalla. Si tenen una cara, un cinisme i una jeta, de dir que hi havia un jugador del Juventus, la seva història l'escriuen així.
Però és que era així. Hi havia un jugador, no?
Sí, hi havia un jugador.
A mi una cosa que em crida molt l'atenció i que no s'ha parlat respeto. Gaire.
Que poco ahí... respeto para Xavi.
No,
un respeto, campeón del mundo, sí. Actual campeón de liga, y correcto. Una persona que le gusta los parques de atracciones.
Ten un poco de respeto a la
gente. Un poco de respeto a la gente que tiene a su familia en el estado.
Ahora tendrá tiempo para los parques. No, però hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i no s'ha parlat gaire i és... Quan acaba el partit, Xavi Hernández parla als micròfons de TV3 amb Xavi Lemus, allà no diu absolutament res, perfecte, i triga molt en sortir a roda de premsa, eh?
Perquè encara no havia parlat amb...
Exacte.
No havia pogut parlar amb el president, llavors no va voler dir res encara públicament.
Però a mi el que em sorprèn moltíssim és quan de sobte li pregunten a Xavi... ¿Hablas hablado con los jugadores? I em diu, no, ara els hi diré. Ostres, a mi em va xocar molt aquesta imatge de que... sabéssim abans nosaltres, i evidentment els jugadors per xarxes socials, perquè tothom ho va replicar, que els propis jugadors, que Xavi no continuaria més enllà del 30 de juny. Entenc que fos complicat baixar el vestidor i dir-los en aquell moment perquè un vestidor, quan s'ha perdut, millor no hi entris, perquè es pot tallar el silenci amb un ganivet. Estic d'acord. I ho puc arribar a comprendre, però se'm fa molt difícil
entra
de pair.
Entra amb el sou, això, no?
I tant.
Sí, no,
però entra el sou i entra això.
Jo el que vull dir és que possiblement, com a molt, m'hagués esperat, si els jugadors no ho saben, fas la reunió el dia següent i abans de l'Osasuna ho dius en roda de premsa, si vols, però els jugadors no poden saber-ho en boca dels mitjans. No sé si esteu d'acord.
Sí, totalment. A mi del relat, que no el poso en dubte, el relat oficial, avui ho comentava amb un company, amb el Fernando Polo, li deia, hosti, a mi em grinyolen moltes coses d'aquesta història, i una d'elles és aquesta. És a dir, el decalatge que hi ha entre el discurs de Xavi a la tele post-match, allà mateix a la gespa, i el discurs que fa una hora després en roda de premsa, és tan, el contrast és tan bèstia que a mi em costa de... Em va sobtar des del primer moment.
I què més et grinyola? Dius que te'n grinyolen moltes coses.
I la segona cosa, que també l'ha comentat l'Edgar, és que no els digui que no digui el vestidor als seus jugadors abans que els mitjans de comunicació. Això és clarament, està fora de guió, és a dir, no és el conducte reglamentari, diríem.
Això vol dir com estan per dins.
Això vol dir que el que diu el Joan, que el relat no quadra massa.
Jo em grinyolo una mica. I la tercera cosa, que això ho puc entendre, però que et retrata també la solitud de Xavi, que no l'acompanyi ningú de la comissió tècnica a la sala de premsa. Va ell amb el seu germà i amb la seva dona. Això també dic, hosti, això no és normal. És a dir, quan un entrenador comunica una cosa, normalment, a la primera fila, hi ha, si no tots els directius, alguns representatius.
I el capità, a mi també hi ha una cosa que em grinyola de tot això, puc dir ara que deies això, que és una mica com s'interpreta la frase de la porta aquesta de, si no és Xavi...
No li accepto.
No li accepto, és a dir, perquè... perquè tot el que ens diuen de la porta, i jo tinc a mi el que em diuen és el mateix, que el volia aguantar, que ell intenta convèncer-lo, però fa la sensació amb aquesta frase, que és de dir, si no és Xavi... me'l carrego.
Sí, sí.
No?
Exacte, llavors... si ha sigut Koeman, per exemple.
És una cosa que no...
I fixeu-vos, ara parlava el jugador.
Que també pot voler dir, no, és que si no és Xavi, no li hauria... És a dir, no li hauria permès marxar el 30 de juny. Vull dir, pot ser aquesta la interpretació, però a mi, escoltat, en aquell moment em va semblar més de dir, si no m'ho demana Xavi, me'l carrego. Quan en canvi el que estan dient és que apostava per la seva continuïtat.
Ara li pregunto al Lluís, quin rol adoptaran els futbolistes amb més detall, perquè abans ha passat una miqueta per alt, però fixeu-vos, acaba el partit, vam escoltar Xavi com el vam escoltar, però també una veu important al vestidor, un dels capitans, de fet, Araujo, i fixeu-vos que el vestidor, abans de saber aquesta decisió, estava 100% amb l'entrenador.
Claro, estamos con el míster Xavi, desde que llegó nos ha ayudado muchísimo, a mí personalmente, al equipo, venimos de salir campeón el año pasado, no es que venimos de la nada, el año pasado ganamos dos títulos, jugando bien, ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, el míster cuando vino acá agarró un equipo que estaba hundido, agarró un equipo que habíamos perdido la filosofía, que no jugábamos, no salíamos tocando atrás, era lo que entramos a la cancha y era lo que salía, vino acá, nos devolvió la identidad, nos devolvió las ganas, lo que es representar esta camiseta, ¿no? Ganamos dos títulos el año pasado, venimos de salir campeón. Entonces, estamos todos con el míster, confiando en él. Muchos hemos crecido desde que llegó. Y entonces, como te digo, hay que levantar cabeza, seguir trabajando, que todavía queda temporada.
Però de quin equip parla? Perdoni, això és abans de saber que Xavi no continuaria més enllà del 30 de juny.
Imagina.
Abans, no després, quan ja se sap, abans.
És misteriós, tot això.
Clar, Lluís, els jugadors i gent com Araujo, que està mostrant con el míster, clar, ara com afrontaràn
les imitacions
fins al final,
molta gràcia.
Bueno, és que com aguantaran fins a final de temporada els que creuen en ell perquè hi creuen, els que no perquè no, jugadors com Sergi Roberto que acaba contracte o els estrangers que com tu dius van a la seva bola.
Clar, jo ho he dit, depèn del perfil de jugador que siguis, cada un és d'una manera i de la personalitat. Jo de totes formes sempre agafaria molt i molt i molt amb pinces les declaracions dels jugadors, Jo no he vist mai cap jugador que, per exemple, Araujo diu, no, és que en Xavi és un desastre, no, és que no fem res.
Però
d'aquí dues setmanes hi haurà un altre entrenador i no, els entrenadors són perfectes, no fem cas a aquestes declaracions perquè, repeteixo, el movimiento se demuestra andando, i ho has de demostrar dintre del terreny de joc, perquè a vegades també hi ha preguntes als jugadors, bueno, i què ha fallat avui? I els jugadors diuen, no, bueno, és que ha fallat això, allò, que ets entrenador o ets jugador? En què quedem? Jo entenc que els jugadors han d'entendre alguna cosa del joc, però a vegades els hi fan unes preguntes i ells contesten com si fossin els entrenadors. No, tu ets el jugador, preocupa't de lo teu primer i després col·lectivament. Per tant, anem agafant pinces, perquè jo crec que bueno, és que m'he pensat que, tots els respectes de Xavi, sisplau, que estava parlant del Barça de Guardiola, que estava parlant del Barça de Pep, és que ens ho ha tornat tot, és que ho hem viscut així, doncs, no sé, jo...
No s'ha vist.
M'ha costat veure. Per tant, anem-ho agafant pinces.
Sí, jo estic d'acord, amb el que diu el Lluís, tot i que crec que també s'hi recrea molt, perquè tu pots no voler matar el teu entrenador actual, però tampoc elogiar-lo fins al punt del que fa Araujo en aquesta declaració, que també pot ser que sigui el seu cas particular que pensi això, i per això estic molt d'acord amb el que diu el Lluís. també de l'entrenador actual, perquè Koeman el mata molt, amb aquesta declaració, perquè diu que abans d'arribar ell sortíem a jugar el que sortíem al camp, sí, sí, i a veure què sortia, és a dir, havíem deixat de jugar sortint des del darrere, és a dir, que sempre també acaba de rebent a l'anterior.
I ara... Gaudí i Araujo no és just.
No, no, que també li va donar l'oportunitat a Koeman. I realment, si això és cert, si aquesta declaració és certa també d'Araujo i està secundat per més gent, ho veurem ara d'aquí al final de temporada, perquè si això pot tenir un efecte positiu, és que llavors, si els jugadors estan tan a mort amb l'entrenador, li vulguin donar el millor comiat possible, que és, et donarem la Champions i veuràs com competirem. Per tant, si això és així i pot tenir un efecte positiu, està a les mans dels jugadors.
A veure,
jugadors.
Que li preguntarem qui va estar a la comissió esportiva, que no és altra que Bojan Kerkić. Sí. Bojan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola.
Bueno, com ho vas viure, això?
Bueno, la veritat és que no sé com Xavi ha pres aquesta decisió. Jo he estat reunint-me aquests mesos amb ell, hem parlat molt, li ha donat molta força i molts ànims, i
sobretot ànims.
Per això és que no ho entenc. El mateix dissabte em vaig reunir amb ell després del partit i li vaig fer una sessió de coaching per pujar-li la moral.
Molt bé.
Després de la derrota. I no sé, no vaig entendre com tot seguit el Xavi va parlar amb el president i li va dir que dimitia al juny. És que no ho entenc, perquè la feina que estic fent amb els jugadors està donant fruits.
No m'estranya que el Xavi hagi pres aquesta decisió, sí, francament. No.
Ara, el combinat... vull dir que Bojan, Deco, la porta, Xavarria, vull dir que aquella fotografia era diguéssim, un còctel.
I eren tots allà,
còctel
tots.
Diferent, sí. Bueno, clar, s'havien de prendre, suposo que volia prendre alguna decisió. També m'apunten que, no sé si va el Poquí va estar a l'estadi Olímpic, l'ambient que estava carregat, és a dir, que...
Aviam, l'ambient
va ser... Potser Xavi es va veure, que ho volia... pel que m'estan apuntant, que Xavi ho volia fer públic més endavant i que allà es va precipitar tot perquè després del partit hi va haver-hi un...
algun xiulet.
Això és el que em diuen, que...
i el descans va haver-hi.
Que això el va afectar i que finalment va dir, pues, mira, saps què et dic, que no, ja no m'espero ni...
Clar. La intenció no era la prèvia del Nàpols, a la Champions, fer-ho a la Champions.
Que hi ha precipitació.
I la derrota diu, bueno, pues ara o sí, Sassuna.
Que hi ha precipitació, és evident, en dues coses molt clares. Una, que interromp, entre cometes, una reunió per explicar...
A mi em diuen que ho volia comunicar a la prèvia del Granada.
De Granada o de Sassuna? Del Granada?
Deu ser de
una miqueta més endavant, sí.
Més endavant, del Granada.
Perquè Sassuna és dimecres.
10 de febrer.
10 de febrer, d'acord.
Que és quan ho volia dir. Però la derrota i l'ambient, ell ho porta malament i diu, bueno, pues
fixeu-vos, precipita i entra a la reunió, i dos, insisteixo, ho diu abans als mitjans que els jugadors, això demostra que hi va haver precipitació en aquell moment de dir, ho dic ara perquè em surt de dins i perquè ja no puc més.
Bueno, perquè ara, escolta, ara hem de fer una pausa, però a mi m'agradaria analitzar, perquè els mitjans no ho hem fet, bueno, ho hem fet, és a dir, no s'ha fet una, diguéssim, una dissecció del partit, perquè el partit va quedar en un segon pla, i aquest partit és un partit amb tres.
Sí, sí.
O sigui, i a mi m'agradaria que amb el Lluís Carreras ens expliqui què va passar en un partit, que la primera part, per variar,
Macrassi,
en un gol, per variar,
Macrassi,
un gol,
0-2.
Després estem a 0-2, a l'equip de cop i volta, amb uns canvis que fa el Xavi. És un equip que fins i tot em va recordar els millors temps del Barça, que juga de pel·lícula, comença a fa 2-1, 2-2...
12 minuts, Toni.
Els 3 minuts. Màgics, que juguen de cine, 3-2,
i de cop i volta
ja no arriba el 3-3, amb una contra també d'aquestes absurdes.
No, cagada de Cancelo.
I després hi arriba, el penal no ha assenyalat i crec que aquí, ara ho abordarem, crec que aquí Xavi i l'equip es desquicia.
Com diria Xavi, dir, una vergonya.
Quan aquell, quan aquell penal que està assenyalat, però després va l'àrbitre, se'n va a veure el review del famós...
Sí, fa review.
No.
Jo crec que és quan Xavi ja es gira la càmera i diu que és una vergonya... Jo no sé la sensació, és que llavors ja també entrem en un altre...
Vamos a ver, no hay punto de contacto.
Ahora lo comentamos. Sí. 2 minutos y turno.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
RAC 1.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en stock i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Ei, fem una candelera?
Una què?
Vull dir que si anem al cap de setmana del 2, 3 i 4 de febrer a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Més de 600 estants a l'aire lliure, food trucks, fira de vins, cuina en directe, música i la Fira de Planter, que aquest any ve amb novetats.
Doncs sí, fem una candelera, però anem-hi amb transport públic, eh?
Fira de la Candelera, del 2 al 4 de febrer a Molins de Rei.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Minuts passen de dos quarts de vuit del vespre. Anem amb Legalitas,
sí,
Marta, un dia més.
Necessitem.
Dels nostres oients segur que on més truquen és el número de Legalitas. Perquè com que els seus advocats ajuden a resoldre tots els assumptes legals del dia a dia... No pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals, etc, etc.
Un contracte d'entrenador, el que convingui.
I tu, ja ets de Legalitas.
Yo estoy predispuesto.
Sí, va, no.
Ja sabemos que estàs formando i seria un honor.
Vinga, anem a la gespa, anem a tocar pilota.
Doncs perdoneu, però el que seria de traca és... Ara ja posats
a lo
que soc tribunero, doncs mira. El que seria de traca és que finalment hi hagi un canvi, que no hi hagi més remei que posar Rafa Márquez.
Yo estoy predispuesto.
I que amb Rafa Márquez es guanya la Champions.
Això és bravo. Claro que sí.
Rafael,
dígame.
No seria...
Adelante.
El remate.
Història.
I aleshores no el pots fer fora, perquè tens l'altre entrenador que t'agrada i no el pots fer fora.
I tant.
Bueno, anem a analitzar aquest partit.
Sí, perquè és el partit oblidat.
De preguntar-li, exacte. El Lluís Carreras, a veure, aquest partit com l'interpretes?
Què ha passat? 3 en 1.
Un moment que té el micròfon.
És el del bar.
Van passar moltes coses, van passar moltes coses.
Va ser brutal, aquest partit.
8 gols, 2 anul·lats, un penal amb el Kotze... Bueno, jo crec que és una mica... no amb tants gols, però sí que el reflexa de la temporada, no? En panada general, el primer gol, o sigui, el primer gol és un saque de banda. Ja tornem a parlar de la concentració, no? Sí. No fa falta que siguin els primers minuts, però és un saque de banda. Que ens mengem un saque de banda, que sempre dic el mateix. Un saque de banda, quan el jugador de l'equip contrari té la pilota i tu ets defensa, què has de fer? Marcar el que té la samarreta d'un color diferent, està a sobre, i si li arriba la pilota, doncs li treus. És que és això, però hi ha uns espais, però espais brutals. El segon, errada de Cancelo. Cancelo no estava per jugar al partit. El deus mig coix, el veig que va com... No sé, no, jo vull jugar perquè és un partit molt important. No, no, si no estàs bé, no juguis. No fa falta que juguis si no estàs bé, no? No estava al 100% jugar. Què passa? Xavi sí que fa un clic i, afortunadament, crec que ens posa Pedri al camp. Dic afortunadament perquè ens el posa pel temps que Pedri aguanta, que ja, no? Són 45 minuts. Ojalà el pogués posar 90, perquè...
No podem guanyar jo.
Amb Gundogan i De Jong fan un bon mig del camp. Ens falta el mig centre, eh? Ens seguirà faltant sempre el mig centre, però crec que aquests tres s'associen bé. Dit això, fa el gol Gundogan, fa el gol Pedri, torna a sacar ben bé Gundogan la falta, i allà és un inconscient que passa no al Barça, sinó tots els equips. Ja hem fet la remuntada. I no saps per què inconscientment, i no sé si hi ha explicació lògica, et tires enrere. És que et tires enrere, és que li regales la pilota al Villarreal. I quin és el gol que més s'ha repetit aquest any contra el Barça? Rep Sorlot, que és el davanter centre, eh? Sol al mig centre, ni el central surten, i com que no tenim mig centre, els tres de migcampistes no arriben, passa l'espai a Guedes, que defineix a la perfecció. Llavors ja l'equip ja està nerviós, ja no sap si està dalt o està baix. El quart gol, que l'he repassat, és una errada d'Araujo. O sigui, Araujo li dona un passe en un del Villarreal, eh? Però és que li dona a dintre l'àrea, eh? Frenkie de Jong li dona a la cara i ell, en vez de tirar l'espai, la torna a tirar al mig i un jugador roba. Iñaki Peña de la Matova, Cobercí Batar, el que siguis. Però aquest és el 4. I el 5 ja per mi és com el 2-4 que et fa... que et fa l'Atlètic Club, ja no té tot ni sort. És el reflexe de la temporada. Un Barça desordenat, desordenat.
Clar, és que el que més ens costa entendre, Lluís, és...
Escolta, un moment, eh? Un aplaudiment.
Bravo.
Sí,
bravo.
Si la claca no voleu... No
sí, sí, sí,
però
sí,
jo
sí,
li aplaudeixo, va, Lluís, perquè ho ha explicat.
Molt bé. Molt bé. No, no, ja he explicat a l'ABC...
I els que hem estat toies futbolístiques, com jo, i som toia futbolística, sí que ens ha passat que en partits, que és un tema psicològic, jo crec que totes les categories, que tu de cop i volta remontes, estàs perdent, remontes, i aleshores, quan has remuntat, t'agafa com la cagalera de... Hem de defensar el resultat perquè no se'ns pot escapar. I comences a posar nerviós, i és quan palmes.
Exacte. És
un tema mental, també.
I que el Barcelona, jo crec que, en la línia del que diu el Lluís i el Toni, el Barça ha perdut la capacitat de defensar en pilota. És el que feia millor, històricament, i això el Barcelona de sobte no ho sap fer, i passa el que passa.
Clar, és que a mi el que em sorprèn més és això. Després de remuntar, fas el més difícil, com una vegada més aquest Barça es pot escapar un partit que vas guanyant 3-2 i que acabes de fer...
No, que remuntes 0-2.
Que remuntes 0-2,
et poses 3-2. El factor mental també era important, perquè el Villarreal, tal com venia, estava molt tovet, es posa per davant, i a la que marca Pedri comença a tremolar i li aconsegueix remuntar en 12 minuts. I quan dius ara ja el tenen i el Barça no se li escaparà, és el Barça qui es posa a tremolar quan ja rep el...
Però no creieu que el clic d'inflexió en aquest partit és el penalti, el que és un penal assenyalat, que ells ja veuen 4-2, aleshores el penalti l'anulen, i llavors jo crec que allà... Jo vaig veure molts nervis, ho vaig veure a través de la televisió, però la imatge de Xavi ja transmet, hòstia.
No eren 3-3 el penal?
O 3-3. Encara m'ho poses pitjor.
Joan, tu que sempre coneixes els àrbitres, era penal allò o no?
No.
No era penal.
Per mi tampoc. Per mi n'hi ha un altre. Hi ha unes mans que xuta Gundogan, que hi ha un rebuig a terra, xuta i li dona la mà d'un defensa, em sembla que és Javi Cuenca,
ex del Barça.
Jorge Cuenca.
Ex del Barça, bé.
Jo penso que allò és un penal com una casa, perquè té la mà estesa. I Gundogan tira i li dona la mà, que això no es va ni revisar el bar ni res. Aquest sí que és penal. Ara, el penal que s'anula per mi no és penal.
Tenim uns convenis amb una vergüenza de Xavi mirant a càmera. Ara sí, és un moment de parlar de l'entorn, i no és un programa de televisió, sinó que és una frase, una paraula, millor dit, que va fer famosa Johan Cruyff fa 32 anys. Va ser després de que el Barça perdés contra l'Esparta de Praga, en Copa d'Europa, 1-0, se'l criticava molt a l'equip en aquell moment, i anem a recuperar quin va ser el moment on Cruyff, en unes declaracions, parla de la paraula entorn. Ho va recuperar fa ben poquet al Tot Costa, Catalunya Ràdio.
No es falta de asiento, porque tú estás hablando de los jugadores. Yo estoy hablando de muchas otras cosas.
¿Qué otras cosas?
Bueno, no hace falta de intentar ir a hablar otra vez de mismos temas, porque no hay tiempo para esto.
¿Pero quieres decir que hay otros factores que no están en el campo que hacen que se fallen en ocasiones claras?
Siempre hay muchas cosas, porque si es tan fácil, cambias un jugador para otro y funciona. Entonces, una vez más, ¿por qué nunca la vida ha funcionado aquí?
Ya, pero...
demostrar más, en demostración más.
No, yo me refiero a las ocasiones claras.
Sí, entonces, ¿por qué no entran? No salen. Entonces, hay un porqué.
No, pero la explicación debe ser solamente deportiva cuando un balón no entra.
Es un entorno que influye. ¿Por qué no, no marcamos las últimas semanas? ¿Será porque lo hubiera? ¿Por qué crees?
Es un entorno que influye tanto, ¿tú crees?
Es mucho que influye, muchas cosas, de mucha gente, sí. Y por eso este club es tan complicado. Porque si no era así, ganaría muchas más cosas.
Pero vuelven a pasar estas cosas, ¿no?
Ya se ve qué pasa. Y parece ser que muchos no lo entienden. Entonces, bueno, no entenderán.
Anys després, amb Jorge Valdano, va una miqueta més enllà d'aquesta definició.
Ya se sabe, ser entrenador de Barcelona, que es 60% batallas, entonces es un parte de trabajo, la junta, la prensa, todo esto, que es asqueroso todo, y hay 40% para disfrutar.
¡Bravo!
Asqueroso, ¿eh? Bé, ja tenim molt clar, ¿eh? Més clar, és possible.
No, que ja no recordava.
Asqueroso todo! Xavi parla també, evidentment ha parlat de l'entorn, i jo crec que acaba amb molta pressió. Quin és l'entorn actual de Xavi, o que creieu que ha precipitat aquesta decisió de no acabar el contracte? Bueno, Joan fa...
No, no hem fet res.
Joan Poquí, que coneix bé l'entorn...
El Joan Poquí s'està borrant.
S'està borrant perquè sap massa coses.
Perquè és d'entorn.
Jo sóc entorn, evidentment.
Exacte, entorn tòxic.
Xavi coneix el Barcelona. S'ha mamat Barcelona, s'ha criat, ha nascut aquí. I Xavi, precisament, el seu gran defecte, per mi, fora de no ha estat futbolístic. El seu gran defecte ha estat viure massa pendent, precisament, del que diem. Sí, perquè, exacte. I ell sap com som, sap com és això. Ho sap, igual que ho sabia Johan. Aquí l'únic tio que se la pela el que diu l'entorno, l'acabem d'escoltar. La que hem de sentir,
el Johan.
Que és el Johan. Els demés, no conec cap entrenador que no hagi estat pendent del que deia ni del que opinava ni del que di. I Xavi ha caigut en aquesta trampa o en aquest parany.
Luis Enrique, d'aquella corda croix.
Sí, claro,
però de forma no tan autèntica. És
més
a dir,
matussera.
Més matussera, sí. Correcte.
¿Por qué?
I a més, Cruyff ho feia de forma natural. A Cruyff se la pelava, però literalment, parlant malament, ho sento, se la pelava olímpicament el que dèiem. A Luis Enrique no.
Yeah.
Luis Enrique et posava creu i ratlla si...
Sabia no, una mica per on anava.
Exacte, sabia com pensaves tu, com pensava l'Edgar, com pensava el Toni, com pensàvem tots. I en canvi, Johan també ho sabia, però és que li era igual. I Xavi ha entrat massa, per mi,
Estic d'acord amb el Poquí, i a més, jo no tinc la sensació que hagi tingut una crítica desaforada, Xavi. Crec que al principi, quan arriba, genera una il·lusió i hi ha una certa paciència al voltant de Xavi. I si ara hi ha hagut crítiques, entenc que és perquè hi havia una sensació que l'equip no avançava. Ell té la sensació que segurament l'equip s'ha bloquejat per les crítiques que hi havia de l'entorn o de la premsa o de qui sigui. Jo, en canvi, entenc que hi havia una crítica perquè l'equip estava bloquejat i no ha acabat d'avançar. I hem anat esperant, hi ha hagut algun partit bo, i hem esperat, fins que no ha arribat aquesta millora. Jo crec que hi havia un moment que per mi és definitiu, que és quan ell diu a la roda de premsa també que no té una explicació al que ha passat en el partit contra el Villarreal. Per mi, quan l'entrenador ja no deixa de tenir una explicació, que en tingui i no estigui d'acord, doncs mira, tindrà la seva i jo la meva, però quan ell ja diu l'altre dia no tinc una explicació a què ha passat, jo crec que sí que hi hem arribat a un carreró sense sortida.
Lluís?
Sí, jo estic d'acord amb el que ha dit el Joan, estic d'acord amb el que va dir el Johan, també, i crec que Xavi se'l va jutjar, o se l'està jutjant més pel que ha dit que pel que ha fet, no? Llavors, ell, conceptualment, crec que tenia els suficients arguments futbolístics, com a les rodes de premsa, parlar de futbol, no desviar, però ha vist que com que no els ha pogut demostrar i mostrar, doncs s'han anat cap a altres cantons, s'han anat a guerres que no li han portat cap tipus de benefici, no? Intentant justificar a uns jugadors o una manera de jugar que ningú veia. I crec que per aquí ha estat l'error, no? A l'hora de posar-se en escena a les rodes de premsa. Crec que això és una lliçó que haurà d'aprendre, perquè una cosa és que tu no puguis fer funcionar a l'equip, però si tu com a entrenador parles de futbol i del futbol que has mamat i de la idea que tens com a model de joc del club, en sap molt, perquè ha tingut molts bons mestres. Ha tingut el Pep, ha tingut el Joan Vilà, que és el mestre per antonomàcia, en Paco Seiro, del model. Són molt amics. no sé si ha parlat molt amb ell o poc, no? Però, ostres, demostra'm coses que se l'ha jutjat més pel que ha dit que pel que ha fet.
Però tu pots tenir bons mestres i després tu mateix no ser un bon mestre.
Claro.
Sí, és veritat, però tu tens el concepte. Un cop tu tens el concepte, ostres, tu rodeja't de gent, i si no dius, escolta, com ho explicaves tu això? Doncs explico i repeteixo, eh? O sigui, estem parlant com si fos algo, i que és passar-se la pilota, eh? I és moure's en un espai on no hi ha ningú, eh? A vegades, eh? I la pilota es pot passar de moltes formes. Mira, però clar, depèn de com col·loques el cos, doncs la pilota te'n va en un cantó o un altre, i depèn de com col·loques el peu, doncs controles com en Joan Puquí o com jo.
Ui,
ja, clar, mira, això, guardem la pilota de futbol.
Jo la controlo com si fos un maló.
És un killer d'aquesta defensa, Joan Puquí.
Guardem un rematador.
Guardem la pilota de futbol i agafem-la del bàsquet, perquè, atenció, demà torna Ricky Rubio al Barça, però atenció, no torna de moment a jugar, sinó que s'entrenarà amb l'equip, a poc anirà agafant dinàmica, anirà veient com està, s'anirà provant, i ja veurem tant de bo pugui tornar a jugar a bàsquet, i per què no fer-ho al Barça. Però qui té tots els detalls i ho sap tot de Ricky Rubio i del Barça de bàsquet és el Dani Aguilar, company d'Esports de RAC1. Dani, com estàs?
Hola!
Bona tarda! Que ahir estava al Palau ben patir amb el Thunder Palencia.
Ben patir massa, més del que s'hauria d'haver patit.
Es va patir, per ser l'equip que més punts ha fet al Palau com a visitant.
I era el coet.
Dani, ens hem d'il·lusionar, primer, amb la tornada de Ricky Rubio, havent superat ja aquests problemes que ha tingut, que l'han tingut fora del terreny de joc, de la pista de bàsquet, i després ho farà amb el Barça, Dani.
Sí, el que és bo és que tampoc trigarem molt a saber-ho, perquè això ha de concloure tot el 7 de febrer, que és la data límit per la qual el Barça pot inscriure jugadors a l'Eurolliga. Per tant, allà sabrem si és blanc o negre. Jo crec que si Enrique ha fet aquest pas és perquè se sent, diguem-ne, físicament segur preparat, perquè s'ha estat exercitant en solitari i en petits grups a la instal·lació que té a Badalona, al Next MVP, i el que cal veure és, ara, i en remarquen molt, que cal veure són les sensacions que té com en grup, en dinàmica d'equip, i en saber com respon ell emocionalment a aquestes dinàmiques.
O sigui, m'estàs dient que a sobre que ve aquí a gorrejar hi ha l'opció que vingui aquí a gastar aigua de les dutxes, etc., i després se'n vagi amb un altre equip?
No, un altre equip no.
No. S'entén, Dani, que si ha vingut aquí a entrenar-se amb el Barça, sí, si tornés a competir, que tant de bo sigui així, ho faria amb el Barça.
Exacte. Això podem estar tranquils. Sí. La gent del Barça pot estar tranquil·la que sí, per alguna cosa, a part de fet és que té els seus amics aquí, per això també ve aquí.
Guardiola també.
És un entorn perfecte per Enrique, en el qual se sent molt còmode, per això també és molt important per Enrique poder venir i entrenar aquí amb qui va guanyar l'última Eurolliga el 2010.
Amb Víctor Sada i amb Roger Grimau a la pista el 2010, en aquella última Eurolliga, fins ara contra l'Olympiacos.
I en última, com si haguessin moltes. O sigui, com si fos
la segona.
Segona i última.
No podem dir millor dir l'última.
Com el Nottingham Forest de futbol.
Sí. Té dos.
Té dues.
Amb la porta i els jugadors arribant a última hora, que van agafar un
Piqué,
i van arribar allà tots a la final.
Busquets, Boyan, sí, senyor. I això els jugadors com ho han de rebre? És a dir, que ara vingui Ricky Rubio, una llegenda del bàsquet de l'NBA que acaba d'arribar, i s'entrenin amb ells, això anirà bé?
En això, Ricky ha pres molta prudència i ha volgut deixar molt clar que fins que el vestidor no ho sapigués i no estigués d'acord, ell no s'incorporaria a aquesta dinàmica. I hi ha un avantatge afegida, que és que el vestidor també té molt bons amics, té companys de selecció, Àlex Abrines, que a part sap perfectament el que suposa passar per situacions així, Billy Hernán Gómez, per tant, té molt bona relació.
Vindria gratis o sobre encara un altre a xupar amb aquestes seccions, que és una sangonera?
No, que no podem gastar.
Caldrà veure quina és la relació contractual. Que per ser encara gratis, imagino que no.
Però no ho sap, ha estat apartat, evidentment, per temes de salut mental.
Per calés no serà que...
A veure, però jo de bàsquet, o sigui, tal com un dia parlàvem amb el Lluís Carreras.
Ara, ja sé que... Sí.
Perquè no es fan tertulis de bàsquet, perquè ningú té punyeteria de bàsquet, no? Per tant, la pregunta és, el Barça, que també, diguéssim, que té una temporada irregular com la que té el primer equip...
S'ha de metre pitjant merda.
Que ara veurem a la Copa què és el que passa.
Sí.
Ricky Rubio és necessari? O sigui, és
molt.
Més que molt.
Perquè són dins, no, necessitem una Leo.
A veure,
un pivot,
però... No sé, pot callar, que li estic preguntant.
Sí, jo també anava a fer una pregunta molt més interessant que la teva.
Sí, segur.
A mi, si em diguessis què s'ha de reforçar, per mi és la posició del base. Perquè Thomas Adoranski i Roka Djokovaitis, que serien les dues persones encarregades de dirigir l'equip, home, no estan tenint la seva millor temporada. Jo m'imagino a un Ricky, no en plenitud, a tres quarts o a meitat del que pogués fer, i jo crec que seria, evidentment, una peça espectacular pel Barça, insisteixo, sempre que ell estigui bé i s'hi trobi a gust.
A veure, una gran pregunta.
Digui.
Sí, ara que deies el que t'imagines, l'estat real de com està el Pipi Rubio, com està? Perquè, clar, una cosa és el que jo també vull ser, vamos, aquí, m'entens?
Físicament està bé. Físicament està per competir. Altra cosa és com se senti emocionalment. I això és el que s'ha de
treballar a poc
encara
a poc.
Encara vindrà a desanimar els
pels
altres.
Pels dubtes que pugui tenir el nostre estimat Vicenç, és que ara sempre em penso el nom des del dia que el vaig confondre.
Encara vindrà a desanimar els
altres. Altres.
M'apunta un bon amic, també, que participa a nosaltres al Temps Afegit, que el Barça té els drets de Ricky Rubio a Europa, per tant, qualsevol oferta que pogués arribar d'un club de fora, el Barça tindria preferència.
Doncs venem-lo. Pepe Rubio fora.
Ja comencem. No ha tornat ni a jugar i estem pensant en fer calés.
Home!
Tu has dit que té
la millor operació, eh?
El Barça, perdoneu, però hi ha alguns dies en aquesta tertúlia que tinc la sensació que sembla una xarcuteria. O sigui, venem i comprem gent com si fossin
badulles. A veure,
com ho has de fer? Bello, aquest fora, aquest...
Hi ha una pedra, la venem, també.
Sembla un mercat d'aquests de...
Sí, la cadira, la venem.
De Calaf, de Calaf. Sí, un mercat de Calaf. Bueno, doncs...
A l'Araujo no el traspassaríeu?
Aquí?
A l'Araujo.
I tant.
Quan, ja està bé de
quan ens en donarien?
Perdoneu,
Si et donen 80-90, on diu... El Bayern, vamos.
Jo és dels pocs...
Vendido!
Que, perdona, jo és dels pocs que veig implicat. Si venem via l'Araujo, no sé qui veig més implicat.
Home, hi han d'haver jugadors. No podem tenir una casa sense mobles.
Sí, bueno, però tampoc podem ser l'orfenat de Port.
Ara.
És com un orfenat. Ai, que estic malito, i tots venen aquí.
Ara.
I després què tenim? Pues bueno, unes pepes cada lloc.
Pepes.
Tens el que et vull dir? El Dani Alves.
Pepes.
I tots aquests que han vingut aquí.
Pepes.
No importa cap problema, quina desgràcia.
El Dani Alves no té per què tornar al Barça.
Sí, ja tornarà. Sortir a la pràctica, no torna aquí. Hay que darle una segunda oportunidad porque cuando salgo fuera de las rejas es que estoy reinserido.
I tant.
Fora d'aquí.
I tant.
Bueno, avui no tenim.
La huesera del deport del Barça.
Va, la huesera.
Ja, Sant Lluís.
Versió 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Versió RAC 1.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a la villarroel.cat i promentrada.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Passi el que passi,
No us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Què deies? Molts, què deies?
Estàvem parlant de...
Sálvame.
Fèieu Sálvame?
Claro, sí, claro que sí, claro que sí.
Espera, que sentim, sentim una mica com un pot.
No, que es van veure fotografies o la premsa, certa part de la premsa ha publicat que es va veure a Navallonesa fins a altres hores de la matinada del dissabte. No s'ha dit ni a on, amb qui sí, però no s'ha dit com ni com va acabar, fent ressupor a les 4:30 de la matinada.
És aquesta difusió de la vida personal.
On es ressopa a 4:30 a Barcelona?
Ui, no, no hi ha passat.
I li deia que fa molt temps que no recordo que era sortir fins tan tard.
Però què, de xocolata amb...
Sí, amb malindros, sí.
Nivell de cocimiento?
Estava bevent aigua.
Ara jo no és que estic molt caducat, però a les, si tu vols anar a sopar, per exemple, a menjar a 4:45...
No, però que això s'ho inventa atleta.
Ho dic perquè abans, per exemple, una sortida anaves al Drugstore, o hi havia tot d'allò, estaven oberts.
No, era
menjant. Xurreria
a mi...